L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que diàriament elaborem a través de les emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat que també avui, dimarts, últim dia del mes de juny, dimarts 30 de juny, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'actualitat que avui encetarem parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre, que presenta 4.000 al·legacions al Pla de Conca davant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Seguirem destacant que l'alcalde de Santa Bàrbara desmentix que el nou equip de govern s'hagi apujat els sous. Segons el grup d'Esquerra Planera, amb un regidor menys que la legislatura passada, el nou equip de govern estaria cobrant més. Alfred Blanc diu que el nou govern ha reduït una i mitja les dedicacions i que si hi ha un petit augment no arriba al sou que percebia el vuitè regidor, que ara no tenen. La plataforma Trens Dignes reclama als partits polítics i també al govern una reducció tarifària del servei ferroviari a les Terres de l'Ebre abans que acabi l'any. I les associacions defensores dels drets dels animals anuncien que incrementaran la vigilància per tal de garantir que es complisca la normativa dels correbous a la campanya de festes estivals que a les diferents poblacions de les Terres de l'Ebre estos dies se celebren. Les organitzacions agràries qualifiquen de mala notícia l'anunci que fa uns dies feia el govern rus de prolongar el veto de productes provenients de la Unió Europea i reclamen un replanteig de les mesures per compensar el sector. A l'informatiu d'avui destacarem també que la Unió Excursionista Lo Passador prepara ja la segona marxa nocturna Espiga Fosca. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimarts. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui encetem el nostre temps d'actualitat tractant també temes mediambientals, tal com ja fèiem en el dia d'ahir, tot i que avui parlem d'una qüestió molt diferent, de la plataforma en defensa de l'Ebre, concretament, que ahir dilluns presentava al matí i davant la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre un total de 4.030 al·legacions individuals i dues de tècniques en contra de la revisió del Pla Hidrològic de l'Ebre que tramita l'organisme de Conca. El moviment social antitransbassament ha valorat molt positivament aquesta xifra d'al·legacions aconseguida durant les últimes setmanes i ha tornat a avisar el govern espanyol que si el pla continua incomplint la normativa comunitària en matèria de cabals mínims o regadius, s'arrisca a perdre importants paquets de subvencions en matèria ambiental i agrícola. La resposta a les al·legacions presentades es podria retardar fins a finals del mes de setembre. El lliurament d'aquestes al·legacions culmina una nova campanya de suport popular posada en marxa per la plataforma amb l'objectiu d'aturar la nova revisió del recent Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, que ha d'estar enllestida i aprovada abans que finalitzi aquest any 2015. El document d'adhesió popular s'ha basat en un argument de 10 punts que desenvolupen les dues al·legacions tècniques. Aquestes últimes inclouen el nou règim de cabals aprovat per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre la passada setmana, que eleva substancialment els previstos pel pla per al tram final del riu. Escoltem les declaracions que Manolo Tomàs, portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre, feia a l'Agència Catalana de Notícies explicant que el calendari previst per a la resolució de les al·legacions i la tramitació de la revisió del pla s'ha vist alterada i es retardarà. Manolo Tomàs.
Hi ha un petit problema del calendari, perquè en principi el calendari que vam tindre accés fa un mes era que el 30 de juliol el Consejo del Agua de la Cuenca se definiría sobre las alegaciones, pero a Bruselas se les va a comentar que podría ser que este término se alargue hasta el septiembre, hasta finales de septiembre. Por tanto, el calendario que ellos tenían, que era 30 de juliol Consejo del Agua de la Cuenca, 4 de septiembre Consejo Nacional del Agua y noviembre Gobierno Español, según se podía, si no era, bueno, parecía que podía ser finals de setembre, Consejo de l'Agua de la Cuenca, finals d'octubre, Consejo Nacional de l'Agua, i finals d'any, si les eleccions ho permeteixen, aprovació del pla hidrològic. Per tant, hi ha una modificació de calendari.
Manolo, Tomàs admetia també que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre difícilment acceptarà les al·legacions, però recordava també al govern espanyol, comentàvem abans, que es podrien perdre importants subvencions si no s'acaba modificant el pla.
No tenim molta il·lusió en que siguin ateses, perquè l'experiència sempre ens ha dit que els acords que pren la Confederació són acords polítics al marge de criteris tècnics, científics i sobretot al marge de criteris de participació ciutadana, però esta vegada ens han advertit d'alguna manera que a la gent que hem vist que esta vegada la novetat que hi havia era que segons com s'acabés de redactar el Pla Hidrològic de l'Ebre podia haver el govern espanyol, el Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient del govern espanyol podia tindre molts de problemes per accedir a determinades subvencions de la Comissió Europea sobre projectes o polítiques agràries i mediambientals. No?
Tot plegat són circumstàncies que podrien acabar condicionant el calendari de mobilitzacions de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que de fet ja havia anunciat la seva intenció de convocar una protesta abans de l'aprovació definitiva del pla. De moment, i amb el calendari d'activitats que la plataforma contempla, com és tradició, enguany i per al diumenge 12 de juliol s'ha previst la celebració de la 15a edició de la Piraguada Popular en Defensa de l'Ebre, una piraguada que anirà des de Xerta a Tortosa, passant per Aldover i per a la qual ja són a la venda els tiquets al preu de 15 euros.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat... ...les 4 comarques al dia... ...l'informatiu en UTE.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara a Santa Bàrbara... ...des d'allà tractem qüestions relacionades amb la política municipal. L'alcalde del municipi desmentix que el nou equip de govern... ...s'hagi apujat els sous. Segons el grup d'Esquerra Planera, amb un regidor menys... ...que la legislatura anterior, el nou equip de govern estaria cobrant més... L'alcalde Alfred Blanc diu que el nou govern ha reduït les dedicacions i que, si hi ha un petit augment, no arriba al sou que percebia el vuitè regidor, que ara no tenen. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La setmana passada, i des d'aquesta mateixa emissora, el grup d'Esquerra Planera retreia al nou equip de govern del Convergent Alfred Blanc que amb un regidor menys el nou equip de govern estés cobrant més que la legislatura passada. El nou alcalde de Santa Bàrbara ha desmentit aquesta afirmació dient primer que no tenen per què amagar res i que la prova és que una de les primeres decisions que ha pres ha estat la de que les actes es publiquen al web municipal perquè tothom pugui consultar-les, especialment aquestes primeres on es determina la composició del nou consistori i, entre altres qüestions, aquestes indemnitzacions que han de cobrar els regidors i l'alcalde per la seva funció.
Sí que és veritat, a més ho vaig manar estrictament jo que es pengessin les actes des del primer dia. Per tant, sí que es venien penjant regularment, cada trimestre, però específicament aquestes dues primeres les vaig voler penjar abans d'acabar el trimestre per evitar tots aquests subsidis.
Blanc explicava que tenint en compte que el nou equip de govern té ara un regidor menys que dedicava 2 hores a la seva funció i que la nova distribució de dedicacions s'ha augmentat solament mitja hora, resulta que s'ha reduït 1 hora i mitja a les dedicacions amb els mateixos sous. Si hi ha un petit augment no arriba al sou que percebia el vuitè regidor que ara no tenim, deia l'alcalde desmentint d'aquesta manera els retrets de la oposició.
Per tant, ho desmentixo totalment. Ara, mentre estàvem parlant aquí, han passat de... Bueno, si no ho he comptat malament, perquè també podria ser que han passat de 22 hores i mitja diàries a 20 hores diàries. Dic que, a veure, no mos hem d'amagar de res, que les actes són públiques i que, per tant, sí que puc fer una petita explicació de les assignacions horàries dels regidors de govern, que són els que tenim una certa dedicació horària, i comentar que sí que és veritat que tenim un regidor menys, per tant aquí hauríem de descomptar la part d'este regidor menys que no tenim, han passat de tenir-ne 8 a tenir-ne 7, i després d'estos 7 l'únic que fem és a un li baixem mitja hora diària l'assignació i a un altre li pugem una. Per tant, estem parlant d'un augment de mitja hora diària. Referencialment a tenir-ne 7 o a tenir-ne 8, hem reduït una hora i mitja de dedicació diària. Si hi ha un petit augment, no arriba al que cobrava el 8 de regidor que teníem nosaltres.
L'alcalde Planer argumentava també que pressupostàriament, almenys fins al proper any, no és possible fer massa maniobres en quant als sous, ja que la partida destinada a aquest concepte està contemplada al que es va aprovar per a l'exercici del 2015.
Gràcies, Josep. I seguim ara parlant de la plataforma Trens Dignes, que vol una rebaixa tarifària del servei ferroviari de les Terres de l'Ebre abans de final d'any. La petició s'ha fet en el marc de la primera trobada de la taula de partits polítics amb representació al Parlament, que s'ha fet sota l'empara del Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre i amb la participació de membres del govern encapçalada pel delegat de la Generalitat a l'Ebre, Xavier Pallarès. Trens Dignes reclama que es reduïsca el preu del bitllet, almenys fins que es posi en marxa la doble via entre Vandellòs i Tarragona. I així ho declarava a l'Agència Catalana de Notícies la portaveu de la plataforma, Montse Castellà, explicant el perquè d'aquesta demanda de reducció de la tarifa del servei ferroviari. Montse Castellà.
Ells, com a argument, a vegades diuen que les tarifes només se canvien a partir de l'1 de gener, que seria d'any hàbil en any hàbil. Nosaltres el que hem ficat és dos precedents damunt la taula molt recents, que és la implantació de la T10-120 en quant a busos i la implantació de les rodalies del Camp de Tarragona. En aquests dos casos no s'ha esperat a que sigui 1 de gener i s'han modificat les tarifes i no ha passat res. El que diem és que realment, si es vol, se pot fer. Per tant, sí que ens agradaria que aquesta modificació tarifària estigués abans d'acabar l'any, perquè si no estem sempre passant en raons i no fiquem mai fil a l'agulla. No és tan complicat, pensem, és una qüestió de voluntat política, més que no pas tècnica, de ficar la via aquí o allà, sinó que és una qüestió de voluntat i de que si ja s'ha fet, vol dir que es pot fer realment altra vegada, sempre com a mesura cautelar, per així dir-ho, o pal·liativa, fins que el doble via de Vandellòs-Tarragona no estigui acabat. Entenem que quan allò s'hagi solucionat com a infraestructura, el servei millora i potser que el preu s'equipara al que s'està oferint com a servei, però mentrestant el servei continua sent deficient en retards i en hores excessives de trajectes, el que demanem és que se pal·liï aquesta situació i el factor corrector s'aplique com més aviat millor, si pot ser abans d'acabar l'any.
Montse Castellà, com dèiem, la portaveu de la plataforma Trens Dignes feia també una valoració, en aquest cas positiva, de la primera reunió de la taula de partits polítics.
Fem una valoració positiva de la trobada, constatem que els partits polítics tenen la sensibilitat que demanem respecte al tema. Ara el que hem demanat són compromisos una mica més ferms, de manera que d'entrada els demanem que les nostres reivindicacions principals s'incloguin als seus programes electorals de cara al 27 de setembre. Els demanem també que hi hagi una continuïtat en aquestes trobades. Entenem la reunió d'avui no com a una meta d'aconseguir una fita, sinó com un punt inicial a partir del qual comença a treballar. Per tant, durant la primera setmana de setembre hem demanat al Consell Econòmic i Social, que és qui convoca l'IDC com a anfitrió, que faci una segona reunió com esta, perquè els deures que ens han ficat una mica ara tots poguessin fer-ne un seguiment i seguir endavant en les nostres demandes.
I escoltem també les impressions del delegat del govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, recordant els compromisos adquirits pel govern sobre la millora de combois i freqüències per la propera tardor. Xavier Pallarès.
El tema dels combois, bàsicament el compromís del govern, que així es va traslladar al conseller, és que a partir de setembre hi haurà tot un seguit de millores en quant a substitució de combois nous. Estem parlant del voltant de 18 entre a Terres de l'Ebre, per tant hem de mirar de que Terres de l'Ebre puguem ser beneficiaris d'aquestes millores. Tema freqüències és un dels temes també que ens afecta tant a la línia de Reus-Mora a la Nova com a la línia de la Costa. Aquí també hi ha un compromís en certa manera per part de la pròpia conselleria de ficar alguns combois en uns horaris que siguin més adequats per les necessitats del propi territori. I el tema de la tarifari és un dels temes que queda així un poc a l'aire encara, bàsicament perquè es vol veure com s'acaba de desenvolupar tot el projecte.
Ho escoltàvem abans en les declaracions de Montse Castellà durant la trobada, que tant des del govern, des del Consell Econòmic i Social, com des de la plataforma Trens Dignes s'ha valorat molt positivament. Tots els implicats s'han emplaçat a treballar i a fer els deures per tal de tornar-se a trobar la primera setmana del mes de setembre. La plataforma ha demanat als partits polítics que facin seves les reivindicacions de l'entitat i que ho plasmen als programes electorals per a les eleccions previstes de celebrar a Catalunya el dia 27 de setembre.
L'informatiu en Mutel.
Seguim ara parlant de la Festa dels Bous. Parlem de les entitats animalistes que han tornat a les places de les Terres de l'Ebre aquest estiu i ho han fet amb la missió de vigilar, sobretot, que no se celebre la modalitat de bous a la mar fora de l'empara de la llei dels correbous i que no participen menors en els bous capllaçats, un aspecte que tampoc no regula amb prou especificitat la normativa taurina. Els defensors dels animals anuncien que volen vetllar contra el maltractament animal i denunciar, si les hi ha, altres infraccions. Tal com apunta la portaveu d'Ànima Naturalis, Aida Gascón, no busquen boicotejar les celebracions, sinó documentar els seus arguments contra els actes taurins. Les penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ja s'han organitzat per tal d'evitar confrontacions i totes dues parts confien en el paper mitjancer dels Mossos d'Esquadra. La vigilància in situ per part dels animalistes es recupera aquest estiu perquè, segons Aida Gascón, portaveu d'Ànima Naturalis, han pogut adquirir nou material de gravació després que en els conflictes viscuts amb els taurins anys enrere se'ls fes malbé el que tenien. Escoltem les declaracions que la portaveu d'Ànima Naturalis feia a l'Agència Catalana de Notícies. Aida Gascón explicava que són els únics que vetllen pel compliment de la normativa dels correbous. L'escoltem.
Si no ho fem nosaltres, no sé molt bé qui ho hauria de fer. Perquè, clar, se suposa que ja hi ha una comissió taurina que vetlla per la seguretat i que tot vagi bé, però, clar, nosaltres sabem que no s'ha donat mai el cas de que una comissió taurina denunciï al propi ajuntament o a la pròpia penya per casos, o sigui, inclús quan han mort persones o ha passat alguna cosa amb algun bou o ha hagut participants menors o inclús, doncs, participants amb estat d'embriaguesa, etc., no ho comuniquen mai ni ho denuncien, no? Entenem que ells no anien mai en contra de la seva festa. Per això, de moment, crec que nosaltres som els únics que realment estem vigilant que es compleixi la normativa i vigilant el tema del maltractament animal.
Aida Gascón explicava també que volen garantir que no es faci la modalitat dels bous a la mar.
En el cas dels bous a la mar, considerem que és una de les més agressives als bous, i a més és il·legal. Llavors hem vist que s'estava duent a terme perquè ningú ho estava vigilant i ara que sí que ja estem més a sobre, doncs estan deixant-ho de fer. Llavors una mica l'objectiu era aquest, aturar això. Després també, bueno, sobretot en el cas que hi hagués algun poble que ho fes, doncs ho denunciaríem, no? Però el que volem és que quedi clar a nivell legal, bueno, a nivell legal per nosaltres ja està clar, però potser s'hauria de fer més específica la prohibició.
Per últim, Aida Gascón explicava també i assegurava que no volen provocar els aficionats taurins, que tampoc no volen boicotejar la festa i que aquests anys comuniquen la seva presència als actes als Mossos d'Esquadra.
Sí, altres anys el que fèiem era anar i ja està, no? I gravàvem i, bueno, no teníem la intenció de provocar ni res, no anàvem ni amb samarretes ni amb pancartes que poguessin significa una provocació per la gent del poble, perquè nosaltres no volem boicotejar la festa, sinó simplement ser-hi presents per documentar-la. Llavors, aquest any el que hem fet per intentar assegurar-nos una mica la integritat física i que no passés res, doncs va ser comunicar als Mossos d'Esquadra la intenció de que hi serien presents, perquè el que ens trobem en molts pobles és que no hi ha cap tipus de policia. No, la llei no obliga a que hi hagi policia de cap tipus, ni Mossos d'Esquadra, ni cap tipus de seguretat, i llavors això ens donava molta inseguretat. Llavors hem vist que si ho comuniquem, que la nostra presència, doncs si hi ha alguns Mossos o una mica de policia, doncs sí que almenys sabem que, bueno, que algunes patades es fotran, no? Però no, difícilment aniria més enllà, no? Com va passar anteriorment.
Ho dèiem en començar, també es posarà especial atenció per part dels animalistes en la participació de menors als bous capllaçats, un fet que també es troba en un buit legal perquè la normativa no especifica, com sí que fa a les places, quan es considera que hi participen o quan es considera que en són espectadors, ja que aquesta és una modalitat que es fa als carrers. Els animalistes defensen que són els únics que realment vigilen que es complisca la normativa i que no existisca maltractament animal a les festes amb bous. Per la seva banda, l'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ha fet arribar a tots els seus associats un protocol d'actuació davant la presència d'antitaurins a les places i als actes amb bous per evitar conflictes. L'agrupació proposa la creació de comissions de seguretat dins de cada penya que hauran d'estar integrades almenys per un responsable d'aquesta i altres membres voluntaris. La seva funció serà la de vetllar perquè no hi hagi incidents i fer de mitjancers per evitar confrontacions entre animalistes i aficionats taurins. Es proposa que vestisquen amb elements distintius perquè siguin ràpidament identificats en el cas que hagin d'actuar. El protocol posa alguns exemples. En el cas que l'acció dels antitaurins interrompés l'activitat taurina, es demana que la comissió de seguretat faci una barrera humana entre el grup i la resta de públic i s'avisa ràpidament els Mossos d'Esquadra. També es demana que no s'impedisca que accedisquen als recintes, com poden ser les places, i insisteixen que ningú altre que no sigui part de la comissió de seguretat ha d'intervenir ni increpar els activistes animalistes. Les comissions atendran els requeriments i les instruccions quan arribi la policia. També els animalistes recorreran als Mossos d'Esquadra per minimitzar els conflictes, com ja han fet en alguns actes on han assistit, com ara a l'Ampolla, al Baix Ebre, que van avisar els Mossos d'Esquadra i al consistori del municipi de la seva presència als bous. La portaveu d'Ànima Naturalis, Aida Gascón, descartava de moment que també facin aquests avisos als responsables de les penyes de la seva intenció d'assistir als actes taurins, però assegurava que no tenen intenció de provocar, ho hem escoltat en les seues manifestacions, i ha recordat que no hi participen ni vestits ni exhibint consignes que puguen ofendre els aficionats taurins.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Parlem ara de qüestions que afecten la pagesia i d'un tema que, si bé té abast internacional, les influències i els efectes són de caràcter local, afecten també a cultius importants al nostre territori, com per exemple el del cítric. Les organitzacions agràries qualifiquen de mala notícia, tot i que previsible, la decisió de Rússia d'estendre les restriccions a la importació de productes alimentaris europeus un any més en resposta a les sancions de la Unió Europea per la crisi d'Ucraïna. Unió de Pagesos i JARC, que els dos sindicats de la pagesia denuncien que el sector agrari hagi de pagar els plats trencats per una decisió política i reclamen un replanteig dels mecanismes articulats des de Brussel·les davant la crisi de mercat de la passada campanya. Unió de Pagesos reclama que la Unió Europea destine un pressupost extraordinari a compensar les pèrdues al sector, mentre que des del JARC reiteren l'articulació de mesures que arriben al productor, com ara la retirada en verd. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, explicava que l'ampliació durant un any més del veto rus estava quasi cantada si Europa perllongava també les sancions a Rússia per la crisi d'Ucraïna. Joan Cavall defensava també que la Unió Europea destine un pressupost extraordinari, ho comentàvem anteriorment, per compensar les conseqüències del veto rus sobre el sector agrari. L'escoltem.
Creiem que el ministeri espanyol té que acabar reclamant, diu, escolti'm, a veure, si això no és una cosa creada pel propi mercat, sinó que és una cosa creada per una decisió política, el que tenen que ficar aquí és un pressupost extraordinari d'aquesta decisió política, i es té que treure del conjunt de la Unió Europea, no pas de la política agrària comuna, i dir com i de quina manera s'acaba compensant els perjudicis que creen per una decisió, ja dic, de política exterior. No?
En la mateixa línia se pronunciava també el president del JARC, Francesc Boronat, que defensava un replanteig de les mesures per compensar els efectes del veto rus sobre el sector agrari i reiterava també la petició d'habilitar la retirada de fruita en verd. Francesc Boronat.
Les mesures que es van emprendre, la veritat, que no resolen el problema de cara al productor, no? Les mesures es van enfocar sobretot en el que és la fruita, la retirada de fruita, i les mesures sí que les OPFHs, les empreses que elaboren sucs, però el que arriba al pagès, la veritat, és molt poc, no? Llavors nosaltres des de fa temps que estem proposant la retirada en verd, no? La caiguda en verd de la fruita, podem incorporar com a adob a les finques, i d'alguna manera aquesta ajuda aniria directa al productor, al pagès. Que això no vol dir que els altres ens puguin portar el PFH i pugui anar doncs, per l'altra via també, no? Però creiem que d'aquesta manera doncs, també el productor se'n veuria beneficiat, perquè en aquests moments és això, vull dir, les liquidacions que han arribat són irrisòries i el pagès pràcticament no pot fer front ni a pagar l'assegurança amb el que rep de les retirades.
Els representants de les dues forces sindicals agràries catalanes explicaven que de la mateixa manera que ja es va defensar a Brussel·les la passada setmana, el sindicat reclama mecanismes perquè si al sector se li enfonsen els preus, continuen podent funcionar. Tenint en compte que la passada campanya i davant la negativa d'alguns països no productors, la Comunitat Europea no va voler aplicar les mesures previstes en l'OCM de fruites i hortalisses davant les crisis de mercat, Unió de Pagesos reclama, com dèiem, que Brussel·les destine un pressupost extraordinari per compensar aquestes decisions polítiques i que aquest pressupost es tregui del conjunt de la Unió Europea i no de la política agrària comuna i que s'explique de quina manera s'acaba o s'acabarà compensant els prejudicis d'una decisió de política exterior. A més, el sindicat Unió de Pagesos demanava també al nou conseller d'Agricultura que sigui beligerant amb el Ministeri i que defense que aquest no és el camí correcte i que no podem tindre una campanya segona com la que ja vam tindre l'any passat. Així mateix, Unió de Pagesos en reclama també més beligerància al Ministeri d'Agricultura en la defensa del sector agrari dins el propi sí de la Unió Europea, dins el propi sí del govern de l'Estat i especialment, com dèiem, davant dels responsables exteriors.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui també actualitat esportiva perquè la Unió Excursionista Lo Passador està preparant la segona marxa nocturna Espiga Fosca, una marxa de la que avui ens en parla des de Radio Delta, Amado Cebolla.
Després de la bona acollida de l'any passat, de la marxa nocturna tornarà aquest any amb la segona edició de l'Espiga Fosca i que compta amb dos modalitats. La versió curta, que és una caminada des del parc del riu fins a la casilla, i la versió llarga des del mateix parc del riu fins a l'ermita de l'Aldea. Les inscripcions ja estan obertes allà que serà al mes de setembre quan es realitzarà. D'aquesta nota esportiva ens parla Sergi Castells, president de la Unió Excursionista Lo Passador.
Seguint la filosofia que sempre seguim, vam decidir fer-ho marxa popular, simplement caminar. Cadascú al seu ritme, sense pressa, sense límits, sense talls de temps, i cadascú ja quan arriba, arriba. Evidentment, com hi ha molts de nivells, vam decidir de muntar dues modalitats, la curta i la llarga. La curta són 9 quilòmetres aproximadament i la llarga 18 quilòmetres.
El preu, com veiem, és de 12 euros, inclou sopar, un obsequi d'una camiseta, sorteig de regals i 3 avituallaments per aquesta segona marxa nocturna Espiga Fosca al setembre a Deltebre. Consulteu les inscripcions a la pàgina web de la Unió Excursionista Lo Passador.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Bon dia, temperatures molt suaus, altes ja a la costa, puntualment superen els 25-26 i d'aquí a poca estona ja els 30 graus, amb un matí de sol a tot arreu, però a diferència d'ahir hi ha alguns núvols baixos al centre i sud del país, en punts del Pla de Lleida, sobretot de l'Ebre, i a la resta doncs, hi ha algun núvolet aïllat a la part central de Barcelona, però tot això anirà reduint-se amb aquesta calor que podem dir que és típica de ple estiu. Ahir s'arribava fins als 37-37,5 a la ciutat de Lleida, abans d'ahir 39, i avui es poden quedar novament cap als 38 graus aproximadament. Per tant, molta calor, aquestes temperatures altíssimes, a la tarda pràcticament cap nuvolet o algun d'aïllat, i aquesta mar tranquil·la, mar plana o arrissada, que a la tarda pot passar marejola amb brisa. Ja no parlem del vent del nord, sinó de vent de sud, sud-est, aquesta marinada amb estones de sud-oest, i aquestes temperatures altíssimes que puntualment doncs, poden superar aquests 35 a 38 graus a l'interior. Pel que fa al País Valencià no hi ha canvis en el dia d'avui. Potser algunes nuvolades a les muntanyes de Castelló a la tarda, avui sense cap precipitació, sol des de la zona de la Plana Alta, Plana Baixa, fins al Baix Segura i l'Alcoià, a tot arreu, i a Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca, totes les illes, tant avui com els propers dies, no hi ha canvis en el temps. De fet, aquí tenim una mica el resum del que pot passar la resta de la setmana, i va pujar la temperatura, o es manté, el pic fort seria cap a dimecres-dijous, però dijous a la tarda també alguna tempesta al Pirineu i en punts de ponent. Sembla que poc importants de moment. A la tarda diumenge potser hi hauria alguna tempesta més.
Com cada dia, fent una ullada a la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que també avui, dimarts 30 de juny, ha tingut a la coordinació i la veu qui us parla, Domènec Ramal. Res més, gràcies per seguir-nos, acabeu de passar una molt bona tarda, demà hi tornem. Fins llavors, feliç jornada.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.